garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
I seguint en la nostra trajectòria de parlar en diferents municipis i tal, avui toca la nostra vicealcaldessa Maria Fajardo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vicealcaldessa, que també és responsable d'àrees de cultura, igualtat, cementari i serveis públics. I començant per lo de cultura, avui teniu programat en la Casa de la Dona una activitat per i quines activitats en primer moment són les que podem disfrutar de... d'avui?
Doncs pel que fa a més que avui comença, avui el que tenim és la sarsuela. Això. La sarsuela dels nostres autors que es fa a l'auditori i que la veritat és que per a tots aquells que estimen aquesta música lírica, la veritat crec que gaudiran moltíssim. És entrada lliure fins a completar aforament i el que hem fet d'alguna manera per tractar de també dinamitzar el que és l'acte i ara que han passat els encontres nadalencs i que és un moment en què no ho sé, vull dir que després d'estar en la família toca potser fer balanç que com han estat passant estos Nadals i si n'hi ha un col·lectiu que especialment té un paper protagonista a banda dels xiquets i les xiquetes en Nadal són la gent gran, la gent major, perquè al final moltes vegades són ixe nexe d'unió en les famílies. De fet, quantes famílies n'hi ha que quan la persona que fa ixe vincle d'unió doncs deixen de tindre els Nadals de la manera que els han conegut fins ara. Els abuelos i les abueles són imprescindibles. Aleshores, el que els hem fet des de l'Ajuntament és avui ixe xicotet regal a través de les associacions de jubilats i pensionistes del nostre poble, tant el Prado com la Murà, també des del CEAM, des de la Olivereta i també en l'associació d'Ames de Casa, on també hi ha moltes abueles, els hem regalat una invitació per a que, a banda de gaudir de la sarsuela, doncs després puguen gaudir d'un vi d'honor, d'un picoteo que els fem des de l'Ajuntament a aquesta gent gran, per a d'alguna manera reconèixer-los que ja ha acabat el període nadalenc i que segurament molts han tingut un paper protagonista en el que han estat fent pastissos, sopars, dinars, han estat encarregats i encarregades i ara mereixen un dia per a ells i per a descansar.
No, des de luego, segurament serà un dia de descans perquè, bueno, aunque encara n'hi haurà que ens ha tocat portar les cries a l'escola i el descans com que no existe, no? Però bueno, està bé com a activitat. I comentaves de la sarsuela, els intèrpretes són tots d'ací de Villarreal, és que canten o...
Sí, són d'ací de Villarreal i a més el que fan és interpretar música tradicional de sarsuela, el presentador també és Carles Amiguet. Crec que és una, no sé, crec que és una obra que pot, o sea, un esdeveniment que pot estar molt bé, és, ja dic, a més és que al final el que fa és sarsuela dels nostres autors, de Cándido Carda, de Ale Puz, de Jimeno Goterris, Sorozábal, Moreno Torroba, Bretón, ja li dic, els que estan a la veu és Yasmín Müller, que és la soprano, que ella sí que no és d'ací, però després tenim a José Antonio Navarro Forcada, que és el tenor, que és d'ací del nostre poble, i que està acompanyat al piano de José Ramón Echezarreta. Els presentadors, com he dit, són Carles Amiguet i Eduardo San Modesto, que al final són gent que tots li posem cara i tots coneixem i crec que gaudirem moltíssim de,
no, perquè són tots
de la música. Cultura. Efectivament, efectivament.
Com han comentat, eres responsable de diverses tarees en el municipi. Acabem de parlar d'igualtat. N'hi ha alguna proposta
de,
més?
Acabem de parlar més concretament de gent gran, que sí. És això que hem fet. I pel que fa a igualtat, és el que dic, la fita comença demà. Demà comencen les inscripcions per a la nova temporada de tallers de la regidoria de la dona. Dins del que hem intentat fer en estos últims temps, al final el que es parla molt moltíssim i es posa les persones en el centre en quant a la nostra cura, el com hem de cuidar-nos per a tindre aquesta salut i que la salut avui en dia no només és aquesta absència de malaltia, sinó que la salut d'alguna manera és un estat complet de benestar biopsicosocial, és a dir, que té aquestes tres esferes, no? La biològica, la psicològica o psíquica i la social, i al final en casa de la dona el que intentem és crear aquests espais segurs de sororitat on les dones puguen compartir experiències i aleshores el que portem fent des de fa un temps és dividir els tallers en la ment, el cos i l'ànima de les dones, que al final són equilibris de, dins de la dona que en què ens ajuden és a equilibrar les desigualtats que patim de manera generalitzada en aquesta societat patriarcal. Pel que fa als tallers del cos, el que hem fet en aquesta edició, el que tenim preparat, són un taller d'hipopressius i el mètode 5P, que són tècniques de treball corporal que estan orientades a millorar la postura, tonificar el sòl pelvià i optimitzar la gestió de pressions internes mitjançant aquesta respiració i moviments controlats, és a dir, és una mena de mindfulness, de viure plenament la consciència del nostre propi cos. Després tenim també el taller d'entrenament integral, que és la combinació doncs que a través d'imitar aquestes accions quotidianes que desenvolupem millorarem la força, la resistència i la coordinació. I es treballa el cos, ja dic, a través d'exercicis de força, que la força s'ha demostrat, i això ja vam vindre a comentar-ho en Susana, com s'ha demostrat com d'important és que les dones estiguem fortes els nostres músculs per arribar a, tant en l'etapa en la que tenim la capacitat de gestar, com també, o sigui, la nostra etapa fèrtil, com també arribar amb enfortida a aquesta etapa del climateri, de la menopausa. I després, per últim, dins d'aquesta part del cos tenim GAP, que GAP al final són glutis, abdominals i cames, seria GAC en valencià, però com la gent, per a que la gent sàpiga el que és, doncs s'utilitza GAP perquè al final és exactament igual, són les sigles també tant en castellà com en anglès, i és una modalitat d'entrenament físic que centra en treballar i tonificar i les tres àrees del cos mitjançant exercicis de cardio, és a dir, això és exercici. Després, dins de la ment, d'alguna manera, per tindre aquesta consonància de coneixements, el que hem fet és el taller de ceràmica per al benestar, crear, connectar i cuidar-se, és el títol del taller, perquè al final és un espai de ceràmica pensat per a fomentar el benestar emocional a través del contacte amb la terra i la creativitat, perquè cada dona puga expressar-se, relaxar-se i descobrir el seu ritme acompanyada d'altres dones, és a dir, aquesta motricitat fina que se treballa fent peces de ceràmica ens ajuda d'alguna manera a en aquest espai doncs, crear, ja dic, l'entorn segur, de sororitat, amb poder desahogar-se, compartir experiències, és a dir, crec que és un taller molt interessant i que al final, com no anem a fer ceràmica en Vila-real, no?
Jo el que tinc curiositat, estos tallers, diguem que es començaran a fer-se a partir d'aquest mes de gener o ja portaven en actiu a finals de l'any anterior?
Estos sí. Tallers són els nous,
sí.
Però el primer trimestre de l'any.
I qualsevol dona que ens estigui escoltant que poguera estar interessada, on tinguera que apropar-se? O
a partir de demà, demà dissabte, dia 10 i fins el dia 18 de gener es pot inscriure en horari evidentment laboral, es pot inscriure presencialment en casa de la dona, és a dir, pot acudir el dilluns a casa de la dona en horari de matí, que és quan està oberta la casa de la dona, inscriure's presencialment, però si no, a partir de demà dissabte ja pot inscriure's a través de l'enllaç online que tenim penjat al web de l'Ajuntament i també a les xarxes socials i als nostres canals de difusió de WhatsApp, és a dir, que ja podem inscriure's a partir de demà. L'ordre d'inscripció no altera el resultat, que això és molt important. És a dir, no té més importància que ens inscriguem el dia 10 a que ens inscriguem el dia 18. Per què? Perquè després, en els tallers que s'ompliguen, es fa un sorteig. Es fa un sorteig que va per cognom de la dona. Aleshores, té igual que ens hàgim apuntat el dia 10 a les 8 del matí que el dilluns a les 3 de l'esprada, perquè després es farà un sorteig.
Un sorteig perquè té una capacitat limitada.
Efectivament, per el nombre de places. Per el nombre de places que n'hi ha i perquè n'hi ha tallers molt interessants que per l'experiència que tenim d'altres edicions doncs n'hi ha tallers que s'omplin de seguida. En aquesta edició el que n'hi ha com a novetat, a banda de que els tallers doncs, sempre van canviant, no es repeteixen mai cada trimestre, sempre li peguem una volteta. A banda, tenim la novetat que es prioritzarà que la dona siga de Vila-real. M'explique. Durant altres edicions simplement et podies apuntar i ja està, però clar, els tallers de la regidoria de la dona estem detectant que s'omplin molt ràpidament i que a banda tenen preus molt assequibles. És a dir, per exemple, els tallers que estem contemplant ara mateixa parlem de que són 3 mesos en preus entre 18 euros, 25 euros, 22 euros, 17 euros, és a dir, que són preus molt barats, molt econòmics i per activitats que si algú els ha fet de manera... a mi, per exemple, les amigues m'han regalat un taller d'aquestos i sé el que els ha costat, és a dir, són preus molt assequibles realment pel que es pot pagar per anar un dissabte a fer ceràmica i pensem que duren 3 mesos. Aleshores, els preus són assequibles, s'omplin en seguida i que puga vindre gent d'altres ciutats a poder matricular-se, doncs la veritat és que ens dificulta que les dones de Vila-real al final puguen assistir. Aleshores, això sí que ho hem inclòs enguany com a novetat, es prioritzarà el padró, és a dir, que la gent estigui empadronada, sí.
La gent té que saber que qualsevol entitat pública en el moment que oferta algun tipus d'activitat no pot prohibir a ningú per viure ni per sexe, ni per ni per viure en una altra localitat ni res, per això és servei públic.
Efectivament, només és simplement una, en este cas una priorització, és a dir, que tindran prioritat aquelles dones que siguen de Vila-real, evidentment si hi ha places, doncs totes aquelles que s'apunten podran també estar.
Parlar ja d'aquestes activitats per la teua regidoria en igualtat, passem a cultura. Hem començat, que aunque també tinc alguna cosa que veure en lo de la dona, la de la sarsuela d'avui, quines activitats teniu previstes per a este 2026 que la gent no pugui conèixer encara?
Doncs per a aquest 2026 una de les coses que crec que són més novedoses o que podrem trobar que tindrem és que anem a tancar l'auditori. Que això és una notícia que al final ens pot colpir a tots i a totes.
Sí, anem a tancar... No pestanyem,
anem a tancar l'auditori durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre. I aquests 4 mesos l'auditori romandrà tancat perquè se van a canviar totes les butaques, es van a fer nou tapissos. L'estat de les butaques de l'auditori és, és tristíssim com es troben les butaques de l'auditori perquè a més és que resulten ja fins i tot incòmodes per a la gent que gaudix, especialment en aquestes files davanteres que són les que més s'ocupen. Aleshores, clar, feia falta que es canviaren aquest tapissat perquè si no ja es feia insostenible tindre un auditori d'una ciutat com és aquesta en aquestes condicions.
I no tindre, perdona, no tindre un problema perquè ja de per si este municipi el que són associacions col·lectius en les quals demanen este local, si ja de per si a vegades és molt complicat trobar
un espai,
pues 4 mesos de bloquejar aquest espai. N'hi ha alguna alternativa per part del municipi?
El que anem a fer durant aquests mesos és nosaltres esperarem a que acabi el mes de juny, que el mes de juny és quan són els finals de curs de moltes entitats, els tancaments perquè ve l'estiu de moltes associacions, també els finals de curs de les escoles i els instituts del nostre municipi que també demanden sempre l'ús de l'auditori, és a dir, totes aquestes qüestions de final de curs de diferents entitats que podríem dir es concentren al mes de juny, aleshores, després del mes de juny, tancarem l'auditori, per això estarà tancat el mes de juliol i el mes d'agost, que sí o sí, previsiblement, sempre l'auditori s'ha tancat per a qüestionetes de manteniment, de neteja, que ara també s'aprofitarà que seran 4 mesos per a fer-ne d'altres més grosses, no només el tema de les butaques, sinó també canviar doncs, algunes coses del teló que n'hi ha que solucionar, el motor, el que és també les lluminàries de la instal·lació, és a dir, s'aprofitarà per a fer aquest període com de reforma més integral d'algunes cosetes que feia falta des de feia temps fer-ho, aprofitarem aquests mesos i durant el mes de juliol i agost, que habitualment ja se fa aquesta programació en el Termet, en el nostre espai més emblemàtic i singular, aquesta programació es mantindrà en el Termet i després en el mes de setembre i el mes d'octubre, aprofitant, si es pot dir aprofitar, que el canvi climàtic ens ha portat que l'estiu s'allargue pràcticament fins al mes de novembre, doncs aprofitarem el bon temps per a fer una programació també compaginada entre la Caixa Rural, és a dir, així mateix on ens trobem ara mateix, així baix, en l'auditori que tenen així. També farem activitats, farem més programació en la Tagoba, farem més programació a l'aire lliure. I què ens facilita l'aire lliure, el bon temps, el que encara no hagin canviat l'hora, perquè sabem vostès que el canvi d'hora arriba a finals d'octubre, aleshores també el dia allarga més, doncs que se puga fer més programació familiar i més programació específica per a aquests moments d'esbarjo d'oci que comencen a ser a Vila-real el dijous vesprada i que aquesta gent més, bueno, entre 20 i 70 anys que està pel carrer habitualment, doncs que puga gaudir de programació també diferent, aprofitant l'espai escènic que ens ofereix el carrer. Si Vila-real es caracteritza per alguna cosa, precisament és de saber de què parlem quan parlem d'espai escènic al carrer. Aleshores, esperem no causar massa molèsties, esperem que la gent entenga la necessitat de tancar l'auditori i especialment que la gent aprofite que tenim molt de carrer per a donar molt que parlar.
Evidentment, els abonos que estan en plan actual, no? Jo, si no recorde mal, hi ha uns abonos de temporada, per dir, no? Que supon que serà hasta aquestes fetges d'estiu. Entonces, el abono de l'any que ve, que pillarà algun mes d'enguany, estarà exposada a la duració possible de possibles reparacions en l'auditori.
No? L'abonament, simplement, caldrà tindre en compte que el d'enguany acabaria en el mes de juny, que és el que ha passat sempre,
sí.
I que el del proper any, doncs en lloc de començar, si de vegades ha començat al mes d'octubre, doncs l'any que ve començarà a partir de novembre. De fet, previsiblement, el primer acte que inaugurarà de nou l'auditori, previsiblement, ja dic, no sé si serà aquest acte o algú ens adelantarà per l'esquerra o per la dreta demanant l'auditori per al seu ús i haurem de concedir-li, però previsiblement el que està plantejat és que siga l'acte de les noces d'or, és a dir, l'acte per a celebrar 50 anys d'amor i felicitat d'esta gent gran, també, doncs siga el primer acte que es celebre dins de l'auditori amb aquestes butaques noves.
Deixant una miqueta a part ja lo de cultura, perquè no més o menys és el que en primer moment li pot interessar a les persones, el cementari. El cementari, quines novetats n'hi ha des de l'última vegada que ens vas visitar, no? N'hi ha reformes, noves perspectives d'ampliació, com està la història?
Doncs en el cementari, la gent que ens ha seguit aquesta història sap que hem anat a ple amb l'aprovació del projecte, hem anat al ple amb la modificació pressupostària per a dotar dels 200.000 euros que faltaven per a poder traure aquest plec a la plataforma de contractació pública i que per fi es puguen licitar aquestes obres que el que ens garanteixen és un cementeri per a les properes dècades. Aleshores, estem ahí encara, és a dir, ara mateix ja tenim projecte aprovat per el ple municipal, ja tenim la consignació pressupostària també aprovada per el ple municipal i ara el que ens falta és que se liciten i s'adjudiquen aquestes obres per tal de poder començar les reformes. En passar tots sants i, bueno, mentre eren tots sants i passar tots sants, és a dir, en el mes de novembre i desembre el que s'ha fet al cementeri és la reparació del que era una part de la zona més perifèrica del cementeri, de la part antiga, que estava molt deteriorada i el que hem fet és restaurar-la d'alguna manera per tal de garantir la continuïtat d'eixos nínxols, que al final no se'ns oblide que així estem parlant de nínxols, però que són famílies que tenen allí el seu llegat, és a dir, qui els ha precedit, aquelles persones que ens han deixat i que els devem tant, segurament les persones que estem així en la terra, eixes que ja malauradament no estan entre nosaltres, aleshores van fer eixa reforma durant estos mesos de novembre i desembre i ara el que jo espero és que no tardem massa a poder licitar i adjudicar eixes obres perquè eixes obres, ja dic, ens garantiran cementeri per a dècades perquè se fan ampliació de mansanes, se fan creació de nous columbaris, se fa la creació de nous nínxols verticals, que són estos panteons familiars que comenten, és a dir, es fa una ampliació veritable del cementeri i ens garantirà que també aquest canvi de cobertes d'algunes de les zones actuals, doncs també aquesta preservació més adequada als nínxols que actualment ja tenim al cementeri.
Si parlàvem de cultura, que és més lúdic, d'igualtat, que està més o menys la gent mentalitzada, ara anem a tractar els serveis públics, que segurament és el que més mal de cas li pot donar, perquè qualsevol que tingui una miqueta de redes socials, vostè sap que el que són els carrers, que no li falta alguna bombilla. No fa molt l'oposició esmentava sobre l'asfalt en algunes zones de Vila-real. Quina solució se li pretén donar a totes aquestes queixes que de manera amanida solen ser les que més triomfen en aquestes redes socials?
Doncs miren, hi ha certes qüestions, com per exemple l'estat de l'asfalt d'alguns dels nostres carrers o l'estat d'alguns dels nostres parcs, que a mi em preocupen moltíssim perquè al final la gent no li... Crec que la gent paga impostos amb una cara o amb una altra segons com tinga el seu poble de cuidat o de manit. I aquest tipus de coses, la veritat és que són molt tristes tindre-les aixina. Cada vegada que hi ha episodis de pluja, i estem en un període que acaba de passar, que és la tardor, l'hivern, on plou bastant, més del que plou a l'estiu, cada vegada que plou, si n'hi ha un forat, es fa més gran, vull dir, això és aixina. I quan plou i no està el sol sec, tampoc es pot intervindre. Des dels nostres serveis públics, recordem que fem manteniment del que són els espais públics, manteniment, no obres. Les obres no depenen dels serveis públics, només el manteniment. Aleshores, el manteniment el que ens permet és fer batxeo, que diríem, d'eixos forats, i la veritat és que moltes vegades costa moltíssim fer el manteniment de certes vies. A mi m'agradaria que fora més ràpid del que és, però malauradament doncs, no tenim moltes vegades el personal suficient per a poder agilitzar aquestes qüestions. A més, el que també demanaria a la gent, a banda de paciència, com també ne tinc jo perquè això m'adona moltíssim, doncs seria també la col·laboració veïnal quan se necessite, en tant en quant moltes vegades posem senyalística en la via pública perquè s'ha de fer un reparxeo de certes zones i la gent doncs no llevem el cotxe, per exemple, aleshores doncs, no pot passar la màquina perquè és molt ampla i no cap. I això també ens ha passat en una qüestió que també m'ha preocupat moltíssim en els períodes de pluja, que és la neteja intensiva dels invernals. S'ha fet una neteja intensiva d'invernals per tal de que vies que no haurien d'inundar-se en cap cas o que no haurien de suposar cap dificultat en cap cas perquè tenen els invernals necessaris per a poder desaiguar en total facilitat i més ara que hauríem d'estar sensibles amb tot això que evidentment ha passat amb la Dana i es posa a senyar en la via pública per a que la gent no aparque i veus que el sant demà doncs, ha d'actuar la grua per a desplaçar vehicles per a que les màquines puguen fer la seva feina i clar, més pedagogia de la que es fa per tant de que la gent lleves vehicles, doncs resulta complicat. Després, una de les qüestions que més preocupa o que més m'ha preocupat a mi durant aquests últims mesos, que és el tema de l'estat de la plaça, o sigui, del carrer Santa Anna i Sant Joaquim, que els tenim així ben propet i que qualsevol que s'arrime doncs pot veure quin és l'estat de l'adoquinat d'aixos carrers, que és realment greu. Fins i tot, no ho sé, m'atreviria a dir que fins i tot pot resultar perillós per a alguns vehicles si no porten una velocitat adequada, perquè també recordem que la velocitat màxima dels vehicles en qualsevol via pública dins d'una ciutat és de 30, no se pot anar a 60 per ahir, això també hem de tindre-ho en compte. Ja està fet el projecte, ja tenim pràcticament fet el pressupost del que suposa. Són qüestions que al final comporten. La Vila Real del subsol, és a dir, tot el tema de tuberies, canonades que passen per baix, i la Vila Real que actualment tenim penjada de fils, però que també hauria d'anar per el subsol. L'internet, la telefonia, és a dir, són qüestions que cal tindre en compte, que no són tot allò... no són el més ràpid que se podria esperar o se podria desitjar d'una administració pública, perquè crec que des dels ajuntaments, que som l'administració més propera al ciutadà, hauríem d'estar més ràpids i més àgils per a aquestes qüestions que al final són fonamentals per al dia a dia de la gent. I malauradament deixa molt que desitjar els tempos que se manegen en l'administració pública. No pot ser que una cosa es comenci a treballar en el mes de gener del 2025 i que estiguem en el mes de gener de 2026, és a dir, un any després, i que encara això no estiga fet. I jo li ho dic i sóc membre del govern, però és molt trist. Mm. És molt trist i molt desesperant, perquè sempre trobes... dificultats, i no són dificultats, i quan són dificultats econòmiques, que no n'hi ha més, que dius és que no tinc aquests diners o no tinc, vale, no tens els diners, és una cosa impepinable, però quan veus que els diners estan ahí, que és el mateix cas que el del cementeri, els diners estan, que no s'acceleren els tràmits, i evidentment la manca de personal també és una decisió política. Per això crec que el que hem de lluitar des del govern és, des d'esta part del govern almenys, és això, que el, no mos falte personal, per favor, que tinguem els departaments nodrits per a poder avançar, si no, això és molt difícil.
I quasi que diria que vostè és la primera vicealcaldessa de la història d'este municipi. Vostè està parlant d'aquestes coses com a qüestions negatives en aquestes últimes comentaris que m'ho ha fet. En este últim any, de quina labor la que com a vicealcaldessa d'este municipi se sent més orgullosa? Doncs pues mira, durant este any ha ocorrit este aconteciment i en el qual jo, o bé a través de la meva mediació o bé a través de factors, ens han acompanyat i això ha sigut favorable en la ciutadania de Vila-real.
Jo estic molt contenta de que per fi, després de molt de temps... És a dir, per a mi l'aprovació, i ho he dit moltes vegades, per a mi l'aprovació del projecte de la reforma del cementeri per a mi ha sigut fonamental, perquè crec que és una de les coses que més abandonada és té, perquè al final són gent que no es pot queixar, no? La que està allí, i crec que per a mi és un orgull haver pogut aprovar aquest projecte en el ple municipal i a més aprovar-lo per unanimitat, és a dir, que tots els grups votaren a favor d'aquest projecte i que per fi fora aquesta primera passa per a que la reforma siga una realitat. Després també li diria que una de les coses que més orgull em fa sentir per part de Vila-real és haver pogut optar a aquestes ajudes de l'IDAE per al projecte singular d'enllumenat i que siga una qüestió que faça que ens arribi un milió d'euros que evidentment haurem de tornar en 10 anys, però que són al Ministeri, per tant és un préstec que no té cap tipus d'interès i que ens permeta realment canviar les lluminàries, perquè si una de les coses que també apareixen molt en xarxes socials, que és de la gent que es queixa de les bombilles, o sigui, les faroles que no van o les bombilles que estan foses i no es canvien, molta gent el que hauria de saber també és que les faroles, si deixen de funcionar cada vegada que plou, és perquè tenen més de 20 anys, aquestes faroles. Mm. Aleshores, igual que qualsevol cosa, quan té més de 20 anys, si li entra aigua, doncs s'apaga. I una cosa que per a mi a lo millor és manteniment, per a l'administració pot ser inversió, i per tant, ja no m'ho compren.
Ja xoca.
Després, de les bombilles que s'utilitzen avui en dia, que són de LED i que ens permeten estalviar en llum, una barbaritat d'euros, si actualment tenim bombilles que venen de fa 20 anys, que són aquestes de gas, que són 100% contaminants, un dia ja no es fabriquen, per tant, aconseguir una bombilla és tot una odissea. Mm. És a dir, que és molt complicat, per tant, crec que poder aconseguir aquest milió d'euros per a invertir-lo en les lluminàries del nostre poble i poder donar-li aquest toc diferencial, per a mi la veritat és que és tot un orgull. I després, enguany, puc dir que estic molt contenta i celebre el civisme dels veïns i veïnes de Vila-real en el arbre de Nadal, que hem de dir que aixina com l'any passat vam començar en una decoració nadalenca per al meu gust preciosa i vam acabar el Nadal amb zero decoració, doncs he de dir que enguany no han hagut robatoris, enguany s'ha mantingut tot conforme qual. Estava, i aleshores estem contentes de no haver hagut d'utilitzar aquestes gravacions de la policia per veure qui és el que s'han portat a sa casa algun regal de Reixos que els Reixos no li havien portat.
Sí, perquè és qüestió d'estado, eh? Si l'emporten el Niño Jesús, la ovella o una pilota d'estes de l'arbre, és qüestió d'estado en este municipi.
Efectivament.
I ara, no hem tingut ocasió de parlar, durant aquestes fetges nadalenques passades ha passat el líder del PSOE, en este cas el senyor Benlloc, fent balance, el senyor Casadevó com a líder del PP, i a vostè, per circumstàncies, no ha tingut ocasió de passar per aquestes emissores. Vostè, com a líder de Compromís, estic llegint una pàgina que és Mujeres Influyentes de la Comunitat Valenciana, que sàpiga que vostè figura missallista, és una de les dones influents d'esta comunitat, en el qual apareix el seu currículum i apareix, per això, la menciona i la trata com a tal. Com a Compromís, com a la líder de Compromís en este municipi, què ha sigut de positiu estar Compromís en el govern del municipal de Vila-real?
Doncs nosaltres el que podem dir ara mateixa és que per a mi personalment de positiu és que m'ha permès saber com funciona la gestió en un ajuntament, que saber també que és duríssim en algunes qüestions, i al final coses que m'havia comentat ja el meu company Santi Cortells, que sí que havia tingut l'oportunitat d'estar governant i que ell ja coneixia, doncs les he pogut viure en les meues pròpies carns, això pel que fa a nivell personal. I pel que fa a nivell de Compromís, crec que Compromís hagi estat en el govern, doncs nosaltres intentem posar el nostre paper diferencial en les regidories i les àrees que portem. Crec que teníem una missió quan vam entrar, que era realment saber en què se gastaven els diners dels nostres impostos en l'Ajuntament, quines eren els comptes. Nosaltres els tenim clars. La veritat és que entrem, per exemple, i a mi una de les qüestions que més hem abordat nosaltres, no?, o que més ens han caigut perquè hem estat en el govern en el moment justo, que dic jo, que és la taxa de residus, doncs aquesta taxa de residus, quan nosaltres entrem, és una taxa feta a correcuita i per a que no els pillara el bou, quan jo entre en la regidoria, doncs aquesta taxa de residus s'ha d'aprovar sí o sí dins d'aquest any, i era un advertiment que teníem fet des de feia anys i no entenc com se deixa per a última hora la seva aprovació, perquè si una cosa es fa en temps, doncs es fa d'una manera més adequada, i és precisament Compromís en aquest any que ha tingut de treball en el que s'han pogut fer les bonificacions, que escoltant veí a veí i escoltant a tota la gent que ha tingut la bona voluntat de transmetre's el que sentia o el que li passava, doncs incloure les últimes bonificacions que van passar en el ple pràcticament abans de que acabara l'any. Aleshores, crec que Compromís el que ha demostrat és això, la seva capacitat de treball i de solucionar certes coses. La qüestió que hem comentat adés, la qüestió del cementeri, doncs també és una qüestió fonamental. El cementeri sabem que fa molts anys que necessitava deixar aprovació del projecte, però no s'havia produït. I si vostès tiren de hemeroteca, veïns i veïnes veuran com s'havia promès en reiterades ocasions, però que al final mai arribava a terme. I nosaltres per fi sí que podem dir que ho hem aprovat i que a més ha sigut per unanimitat gràcies a la força de Compromís. Pel que fa a la regidoria de Memòria Democràtica, és una regidoria que el Partit Socialista en la seva majoria absoluta havia tingut totalment abandonada. Ara quan comencem el pacte de govern la tenien ells i tornem a les volvíamos a les andades, és a dir, a una regidoria que tenia totalment abandonada i que en mans del Partit Socialista doncs ha demostrat que no se li donava l'impuls que des de Compromís necessita. Pensem i considerem que en un temps de regressió on es volen tornar a una Vila-real en blanc i negre, doncs nosaltres hem de traure pit d'això. Després crec que l'impuls que també se li ha donat a la regidoria d'Igualtat és molt ample, amb aquesta ampliació no només de l'oferta en tallers, sinó també de en lo únic que té competència un ajuntament o una administració local en quant a violència de gènere, que és en la prevenció i conscienciació, doncs hem acostat tallers d'igualtat per a promoure la igualtat entre xiquets i xiquetes a les escoles, als instituts. També hem acostat aquesta transversalitat de la regidoria a altres departaments i altres àrees, i això la veritat és que ens fa estar molt orgulloses. Hem posat en valor a les nostres dones científiques, i quan dic dones científiques no parle de Marie Curie, parle de referents de científics d'ací, de Vila-real, dones que tenen noms i cognoms, que tenen les seues arrels a Vila-real i que fins i tot algunes viuen ací, tot i que treballen en entitats com el CSIC. És a dir, crec que hem donat una volteta a moltíssimes de les nostres àrees. Ací mateixa tenim la barraqueta, que va fer el meu company Santi Cortells des de Normalització, que no ha deixat de demanar ajuts per atindre'ls. Vam tindre una festa per reivindicar el valencià promoguda per els instituts juntament amb Normalització ací baix a la nostra plaça, i ara per a l'any que ve doncs està previst un encontre de professionals que utilitzen la nostra llengua per a exercir la seva professió liberal, és a dir, un encontre que tindrà químics, advocats, biòlegs, veterinaris que utilitzen el valencià com a la seva llengua, i se celebrarà ací a Vila-real. Tenim previst també la festa per la llengua d'Escola Valenciana ací a Vila-real. Tenim previst un festival que es diu Avantfest, per a que la música en valencià deixi de ser una quota per a ser una protagonista. Tenim prevista la Fira del Llibre, que malauradament els darrers anys doncs tampoc s'havia fet. És a dir, crec que tenim previst certs canvis que malauradament l'haver tingut un any en el que en esta legislatura hem estat a l'oposició doncs no ens ha permès tindre tot el temps complet, i això també ho dificulta, perquè al final gent que no hem governat mai, doncs també hem de tindre un compte que estem uns anys per a agafar-nos, independentment de que el nostre partit sí que hagi estat allí. Doncs nosaltres personalment venim d'altres àmbits, en el cas del meu company Santi ve del món de l'educació, jo vinc del món sociosanitari. És complicat al principi agafar-se, però bueno, crec que hem demostrat que tenim una qualitat que és la proximitat, o almenys ho intentem, i el parlar de tu a tu amb els veïns i veïnes i el xafar carrer ens ajuda a focalitzar quins són els problemes dels nostres veïns i veïnes i tractar de buscar-li solució.
Com en esta vida n'hi ha claros i oscuros, si no te faig esta pregunta, molta gent pensarà que no vull assustar-te, però és el que possiblement molta gent estarà preguntant-se. En el moment que vau entrar al govern, des dels partits de l'oposició, del PP i Vox en este cas, tu eres un dels factors d'atacar, no? Com volen dir, antes eres, diguem, de su bando, contra el senyor Benlloc, i ara estàs en contra, no? També durant este període d'este any també la vostra formació ha vist així salpicar d'alguna manera, com l'any anterior va ser el partit de Vox també, que va haver un dissident, va decidir abandonar la formació i no abandonar en este cas l'acta com a regidora. Això com a partit, quina explicació podeu donar-li a estos que vos recriminen ara aquesta forma diferent de veure el món, i com, des del vostre punt de vista, com vos ha anat a raïs de que en este cas Dora Saura abandonara la formació, i en quina repercussió vos ha donat per a este 2025 i quines perspectives teniu cara al 2026?
Nosaltres en Compromís funcionem d'una manera que és assembleària. Nosaltres tenim una assemblea, i en aquesta assemblea n'hi ha una executiva de la que jo no sóc la líder, jo simplement sóc la portaveu del grup municipal Compromís, no sóc la secretària local. La secretària local és la meva companya Mònica Álvaro, juntament amb una executiva de la que els regidors doncs són vocals. Però som els regidors del partit, és a dir, els regidors que formen part de Compromís. En el cas de Dora Saura mai ha sigut del partit, sempre ha sigut una persona independent, i així no se va presentar a la llista electoral. I després, doncs, per una qüestió d'entenc que de divergències o d'haver-se centrat més en el qui que en el què, és a dir, en lloc de valorar el projecte de tot el partit, doncs s'ha centrat més en qui portava cada cosa, més que en què havíem de fer com a projecte de partit, doncs ha decidit lliurement marxar-se, igual que lliurement va decidir participar de les llistes electorals. Jo el que sí que dic, i ho vaig dir de la mateixa manera, quan va ser, com dius, Vox qui va patir esta situació, i a més és una cosa que ho he comentat també en diverses ocasions a la resta de portaveus dels altres partits. Jo això ho he parlat tant en els portaveus del Partit Socialista com del PP com de Vox. Quan se'n va anar Manu Robert, vaig dir exactament el mateix. Jo crec que les llistes electorals o els regidors formen part d'un ajuntament perquè se vota una llista que va en unes sigles, en un partit, i els regidors que eixim som circumstancials. Ara estem i demà pot ser no, però el partit es queda. És més, és el que jo sempre en esta entrevista també he matisat moltes vegades. Ara parlo per mi, perquè el meu partit sí que ha estat governant, però jo no, ¿vale? És a dir, faig aquesta diferenciació, però jo no puc negar que Compromís ha sigut sòcia del Partit Socialista. En altres edicions faltaria més. És negar la realitat. Aleshores, jo dic el mateix. Quan una persona no se sent representada per les sigles per les que es va presentar, fa bé en marxar-se. Evidentment, un no pot fallar mai als seus principis, ha de mantindre'ls ferms, perquè n'hi ha una cosa que es diu dignitat personal i s'ha de tindre sempre, i és l'últim que podem deixar escapar, però quan no se sent representat per el partit per el que es va presentar a les eleccions, el que ha de fer és anar-se'n a sa casa, no quedar-se i seguir cobrant un sueldo al mes.
Jo, este hivern me va agradar molt una faceta de conèixer el polític, no? Perquè nosaltres veniu així, bé, ve vostè així, millor dit, i vos conteu, pues això, per la gent menys veu aquesta faceta, no? Jo vull saber la faceta Maria Fajardo, ciutadana, no? On vas estudiar tu quan vas anar de l'escola?
Jo vaig estudiar al Carles Artou, jo sóc alumna del Artou, i després vaig anar a l'Institut Miralcamp, alias Miralcamp.
I la vocació per la sanitat com a treballadora social i això, quan te va sorgir?
Doncs mire, jo tenia un mestre, i a més vaig a fer una menció així, no sé si ell escoltarà Ràdio Vila-real, però és un mestre que seguís vivint que és de Vila-real i que viu a Vila-real. Víctor Vilanova va ser el meu mestre de tercer de primària i quart de primària, d'aquest cicle de la primària. I Víctor Vilanova, quan vam entrar a classe el primer o segon dia de tercer de primària, ens va dir, ara vosaltres ja sou grans. Ara ja heu de prendre les vostres pròpies decisions. El que no vaig a alguna activitat extraescolar perquè ho ha decidit ell, ara és el moment d'agarrar als vostres pares i dir-los: pare, mare, vull que m'apunteu a la banda, pare, mare, vull que m'apunteu al conservatori, al ballet, si no ho feu ja, una cosa que vos agrada, ara és el moment, perquè ara ja sou majors. Des de tercer de primària ell ens va posar molt en el cap la responsabilitat de que ja havíem de prendre les nostres pròpies decisions. I una cosa de les que ens va dir és, i quan hageu de triar què fer, feu una cosa que vos agrade, perquè aixina mai serà una obligació. Sempre ho fareu en gust. I jo quan vaig triar ser mestre, ho vaig triar aixina, i jo ara no vinc a treballar, vinc a gaudir. I és una cosa que em va marcar moltíssim, i que tinc 32 anys i me'n recordo perfectament d'aixes paraules de Víctor Vilanova, al que mai estaré prou agraïda, a que ens donarà aquesta lliçó de vida al final. I jo quan vaig haver de triar quina carrera volia estudiar, la veritat és que el batxillerat em va anar prou bé, el selectiu em va anar de cine, i quan havia de triar què volia estudiar, vaig pensar que seria capaç d'anar a gaudir i no a treballar, perquè, clar, decidir una professió no és fàcil. I vaig triar el treball social perquè pensava que estar en companyia de la gent i intentar ajudar-la o resoldre-li els seus problemes, doncs era una cosa que pense que faria de baix, sense necessitat de treballar.
Com anem al de temps, lo de la igualtat. T'agradaria ser la primera alcaldessa dona de Vila-real o que fora una altra... T'agradaria que hi haguera una dona alcaldessa en este municipi?
M'encantaria. M'encantaria que hi haguera una dona alcaldessa, igual que me va encantar quan va ser nomenada Marta Barrachina, la primera presidenta de la Diputació de Castelló, i l'únic que me va saber mal és que fora una dona del PP, doncs així dic el mateix. M'encantaria que hi haguera una primera dona alcaldessa de Vila-real, i el que espere és que siga d'esquerres i progressista.
I sent que no se faci molt de temps, però d'ací 150 anys, quan inicia cementari, que ara eres la màxima de so, te tinguin que durar allí com es duran a quasi tots, què t'agradaria que ficara la, la frase? Maria Fajardo fue...
Uau! No ho sé. Maria Fajardo va ser amable en mi, va ser bona gent. Ja està.
Pues no res, senyores. Dicem a Maria Fajardo com amable ciutadana d'este municipi i no res, despedim el programa. Llàstima no que se mos hagi fet curt el temps, perquè m'hauria agradat explotar la faceta personal. Perquè
pues ja tornaré un altre dia.
Perquè moltes vegades esta faceta és la que en veritat li agrada a la gent i és la que la, les persones guanyen a les altres persones, no? Pues acabem en el programa d'avui, que pensàvem que no arribaríem, però sí, han aconseguit acabar-ho, échelo, con sus trajiñuelas i sus històries. Vos dicem en Javi Mata i Rubio que segurament estareu esperant a escoltar la seva programació deportiva. Fins el dilluns. Llevar tu nombre en el entrecejo. Puedo guardar...